Parlar de Chekhov és referir-se a un dels moments claus del teatre modern. Mort el 1904, amb 44 anys, l'autor rus ens deixà algunes de les obres més emblemàtiques de finals del segle XIX i inicis del XX. Obres com La Gavina, L'Oncle Vània, Les Tres Germanes i L'Hort dels Cirerers constitueixen un dels referents més nítids del teatre que obre les portes del segle XX. Però Chekhov és molt més que aquestes obres. Chekhov és un munt de relats i contes magnífics, d'una sensibilitat extrema. Per això hem escollit un cicle de tres contes d'aquest autor per a començar el nostre teatre radiofònic. En els tres contes que hem seleccionat hi trobem aquesta fusió d'humor, quadre de costums, estudi psicològic i teatre de situació en què, aparentment, no passa pràcticament res. És el temps que s'escola lentament, és l'espera del futur, d'un futur que pesa feixugament en el present. Avui els oferim el primer conte d'aquest primer cicle, La nit abans del judici, amb el repartiment següent. Fyodor Nikitich Gusiev, Pep Miramunt, Zinotchka, Marc Gil, Alexei Alexeich Zatsiev, Joan Llenas, l'encarregat posta Ferran de Juan, narradora Anna Cadafalch, producció Carme Ballesteros i Jèssica Sotodossos. Arranjament i direcció Teresa Canes. Gravació i postproducció Adrià Tirado. Esperem que el gaudeixin força i fins al proper mes.
L'acció transcorre en una estació d'una posta a Rússia, una nit d'hivern sobre l'any 1900. Una posta de carretera per al descans dels carruatges i els viatgers. Ens trobem en una habitació d'aquesta posta. És una estança ombrívola amb les parets fumades, grans divans entapissats d'oler, un llit, una taula i dues cadires, un armari que demostra el pas del temps i una estufa de ferro colat amb una xemeneia que travessa tot l'espai. Entra Alexei Alex Zaitsev amb una maleta i l'encarregat de la posta amb una espelma.
Quina furtor que fa tot això, milord. No es pot ni respirar. Fa bravada de lacre, de fermentat, de xinxes, ex.
Les furtors són inevitables.
Demà cridi'm a les 6 i que la troika ja estigui a punt. Necessito arribar a la ciutat a les 9 del matí.
Entesos.
Quina hora és ara?
2:15.
Gràcies.
L'encarregat se'n va. Alexei es treu l'abric de pell que deixa sobre el divan i les botes de feltre que deixa per terra.
Quina gelor! Aquest fred m'ha deixat mig tocat de l'ala. Em sento com si m'haguessin arrebossat de neu de cap a peus, m'haguessin tirat aigua per sobre i, per acabar, m'haguessin clavat una bona pallissa. Una neu i una ventada de mil dimonis que, si em quedo al ras 5 minuts més, hauria ben fet a tots. Estic esgotat. I tot plegat, per què? Encara, si anés a una cita o a rebre una herència, però vaig a buscar la meva perdició. Tremolo només de pensar-hi.
Alexei s'acosta a l'estufa a fi de poder-se escalfar.
Demà, a la ciutat, hi ha sessió del Tribunal Comarcal i allà me'n vaig jo en qualitat d'acusat. Em jutjaran per bigàmia en grau de temptativa, per falsificar el testimoni de l'àvia en una quantitat menor de 300 rubles i per l'assassinat frustrat d'un àrbitre de billar. El jurat popular em fotrà ben fotut. D'això sí que no en tinc cap dubte. Avui sóc aquí, demà al vespre seré a la presó i d'aquí a 6 mesos a les boscúries gelades de Sibèria. Oh. Ah, però tinc una sortida per aquesta situació espantosa. I tant que la tinc. En el cas de que el jurat me la foti, jo m'adreçaré a una vella amiga. Una amiga fidel i de tota confiança.
Alexei va cap a la seva maleta i en treu un pistolot.
És aquesta. Què us en sembla, la criatura? Me la va donar en Txeprakov a canvi de dos gossos. Quina meravella! Clavar-se un tret amb això fins a un cert punt ha de donar gust. Criatura meva, estàs carregada?
Estic carregada.
Oi que em faràs un tret ben sonat, que se senti de cap a cap del carrer?
De cap a cap de carrer?
Ai, menuda meva, estimada. Apa, ara a dormir.
Alexei fa un petó a la pistola i la torna a desar a la maleta.
Quan senti que diuen, sí, culpable, jo immediatament, pam, al mig del front i s'ha acabat. Tinc unes esgarrifances endimoniades. Hauria d'entrar amb calor.
Alexei fa exercicis amb els braços i va fent salts al costat de l'estufa. De cop, s'obre la porta de l'habitació d'Alexei i Zinotchka treu el cap per la porta però desapareix immediatament.
Què ha estat això? És com si algú hagués tret el cap per la porta. Sí, sí, ha tret el cap algú. Això vol dir que tinc veïns?
Alexei para l'orella al costat de la porta.
No se sent res, ni piu. També deu ser gent que està de pas. No seria una mala pensada despertar-los? I si són persones de bé, jugaríem una partideta de 20. La sota sense trumfo. Seria una situació ben curiosa, radiable. I encara millor si fos una dona. He de confessar que no hi ha res al món que m'agradi tant com les aventures de viatge. A vegades vas viatjant i et trobes ficat en unes històries que no les llegiries ni els llibres en Turgueves. Recordo que, igual com avui, viatjava anys enrere per la comarca de sa mare. Vet aquí que m'aturo en una posta. És de nit, estigueu al cas. El grill canta a l'estufa. Silenci. Jo sec en una taula i em prenc un te. Tot d'un plegat, sento un soroll misteriós. La porta s'obre i...
En aquell moment se sent la veu de Zinotchka, des del darrere de la porta de l'habitació.
És indignant. Això no té nom. Això no és una posta, és un escàndol.
Alexei obre la porta i treu el cap i veu a Zinotchka que crida.
Encarregat! Encarregat de la posta! On s'ha ficat?
Alexei, a part.
Quin carmelet!
A Zinotchka.
Senyora meva, l'encarregat no hi és. Aquell maleducat deu estar dormint. Què desitja? Que li puc ser d'utilitat?
Des de la porta estant, sense entrar.
És espantós, espantós! Les xinxes se'n volen menjar viva.
De debò? Les xinxes? Ah, però com s'atreveixen?
En una paraula, és espantós. Me'n vaig ara mateix. Digui-li al poca vergonya de l'encarregat que em prepari els cavalls. Les xinxes m'han xuclat tota la sang.
Pobrissona, és tan bonica i així, de cop i volta... No, això és impossible.
Zinotchka crida l'encarregat.
Encarregat! Encarregat!
Senyora, mademoiselle...
Jo no sóc cap mademoiselle, estic casada.
Encara millor.
A part.
Quina preciositat.
A Zinotchka.
És a dir, vull dir que jo, sense tenir l'honor, senyora, de conèixer ni el seu nom ni el seu patronímic, i atès que jo, per la meva banda, sóc un home noble i honrat, m'atreveixo a oferir-li els meus serveis. Estic en condicions de posar remei a la seva desgràcia.
De quina manera?
Oh, tinc un bon costum. Portar sempre a sobre pólvores insecticides. Permeti'm que les ofereixi de tot cor, des de la profunditat més pregona de la meva ànima.
Oh, si em fes aquest favor...
Ah, doncs en aquest cas jo, ara mateix...
Alexei va cap a la maleta i remena el seu interior i en treu les pólvores insecticides. A part, Alexei va dient mentre es frega les mans.
Quins ullets, quina sorro! Una aventura segura, en tinc el pressentiment. És el meu destí. Sempre que em quedo atrapat en una estació de posta, de seguida, una aventura. És tan bonica que els ulls em fan pampallugues.
Dirigint-se a Zinotchka.
Aquí les tenim. Aquí té el seu salvador.
Zinotchka allarga la mà des del darrere de la porta.
No, permeti que passi a la seva habitació i jo mateix les hi posaré.
No, no, no hi pot passar.
Per què no? El cas no té res d'extraordinari. Sobretot considerant que jo sóc metge. I els metges i els perruquers de senyores tenen dret a intervenir en la vida privada.
No m'enganya dient-me que és metge. Ho diu de debò?
Paraula d'honor.
Doncs, si és un doctor, potser sí, però per què s'ha d'amoïnar? Puc fer venir el meu marit a la seva habitació. Fèdia, Fèdia, au va, desperta't, foca.
Gusiev, el marit de Zinotchka, contesta des de la seva habitació.
Eh?
Vine aquí. El doctor és tan amable que ens ofereix les seves pólvores insecticides.
Zinotchka va cap a la seva habitació i desapareix.
Fèdia, moltíssimes gràcies. Aquesta sí que no me l'esperava. Per què el vull jo, aquest Fèdia? Que el diable se'ls emporti. Jo, que m'he presentat tal com Déu mana. Jo, que he mentit tal com Déu mana dient que era metge. I ara, de cop, em surt amb aquest Fèdia. És com si m'hagués tirat una galleda d'aigua freda. Doncs mira, ara no li donaré les pólvores insecticides. I no és gota bonica, ella, és ben poqueta cosa. La cara, res de l'altre món. Aquesta mena de dones em fan fàstic.
Entra Gusiev a l'habitació d'Alexei amb bata i gorra de dormir.
Li presento els meus respectes, doctor. La meva dona m'acaba de dir que vostè tenia pólvores insecticides.
Alexei contesta grollerament.
Potser sí.
Em faci el favor, me les deixi. Ens en doni unes miques. La xinxalla ens ha vençut.
Alexei, de mala gana, les hi dona.
Aquí les té.
Les hi agraeixo moltíssim. N'estic molt reconegut. A vostè també l'han enxampat la ventada pel camí?
Sí.
Doncs sí, un temps espantós. On es dirigia vostè?
A la ciutat.
Nosaltres també anem a ciutat. Demà m'hi espera una feina ben difícil. Ara hauria de dormir i aquesta xinxalla, que no hi ha qui la suporti. Les estacions de posta del nostre país són un espant. Xinxes, escarbats i escorpins de tota mena. Si fos a les meves mans, jo exigiria responsabilitat a tots els encarregats de posta que tinguessin xinxes, d'acord amb l'article 120 del Codi Penal, com si es tractés d'un cas de bestiar sense guarda. Li estic molt agraït, doctor. I vostè en quin mal s'especialitza?
En mals de pit i mals de cap.
Ah, ja. M'acomiado de vostè.
Gusiev se'n va. Alexei es queda sol.
Quin espantaocells. Si de mi depengués, l'enterraria fins al coll en les pólvores insecticides. O faria una partida amb aquest poca-solta i li mataria tots els trumfos 10 vegades seguides. O encara millor, jugaria el billar amb ell i sense voler li clavaria una bona bastonada amb el tac que ni durés el record tota una setmana. En lloc de nas, una mena de bony. Un tou de venes blaves per tota la cara. Una berruga al front i... I encara gosa tenir una dona així. Però amb quin dret? És indignant. Més que això. És indigne. I encara diuen que per què tinc una visió tan lúgubre de la vida, jo. Qui no es tornaria pessimista amb tot això que passa?
Des del passadís de la part de fora de la porta de l'habitació d'Alexei se sent la veu de Gusiev.
No tinguis por, Zinotchka. Aquest senyor és metge. Deixa't estar de compliments i pregunta-ho. No t'has pas d'espantar. El doctor Cherviatzov no t'ha ajudat, però ell potser sí que ho farà.
Gusiev obre la porta i comença a entrar a l'habitació d'Alexei.
Perdoni'm que el molesti, doctor. Digui'm, si us plau, a què és degut que la meva dona tingui aquesta opressió al pit? És com una mena de tos, entengui'm. Que li prem no sé què, com si tingués alguna cosa incrustada. De què li ve això?
Oh, és que tiro seria una conversa llarga. Així, de pressa i corrent, no es pot pas determinar.
Però on és el problema? Tinc temps. Fet i fet, tampoc dormim. Examini-la, amic meu.
Va a la porta per cridar Zinotchka. Alexei a part.
Quin embolic.
Des del passadís crida Zinotchka.
Zina! Noia, com ets, la veritat?
Gusiev va a Alexei.
Està cohibida. És tímida, ha sortit pastada a mi. La virtut és ben bona cosa, però totes les masses piquen. Avergonyir-se del doctor quan estàs malalt és d'allò més absurd.
A poc entra Zinotchka.
De debò, em sento tan incòmoda.
Gusiev parla a Zinotchka.
Deixa-ho córrer, deixa-ho córrer.
Ah, Alexei.
Li he de dir que la tracta el doctor Cherviatzov. És un bon home, molt obert, alegre, coneixedor del seu ofici. Però com li diria? Jo no me'l crec. No n'acabo d'estar content, fet i fet. Ja veig, doctor, que vostè no li ve de gust, però, si us plau, faci'm aquest favor.
Jo no hi tinc res en contra, no passa res.
Alexei, a part.
Quina història.
Examini-la i jo, mentrestant, aniré a buscar l'encarregat i li demanaré que encengui el samovar.
Gusiev se'n va. Alexei es dirigeix a Ginotchka i la convida a seure.
Segui, sisplau.
Seuen.
Quants anys té?
22.
Una edat perillosa. Em permet el pols?
Alexei li pren el pols.
Sí.
Ginotchka riu.
De què riu?
No m'enganya dient que és metge.
Només faltaria, per qui m'ha pres. El pols no està malament. Sí, i la maneta és petita i rodoneta. M'agraden aquestes aventures dels viatges Radimoni. Vas viatjant, i de cop i volta et trobes una maneta. Li agrada la medicina?
Sí.
Que n'és d'agradable, tot això. D'allò més agradable. Em permet atrevegar del seu pols?
Però mantinguis dintre dels límits.
Quina veueta. Aquests ulls tan vius. Només amb el somriure ja n'hi ha per tornar-se boig. El seu marit és gelós. Molt. El pols. Només el pols i em moriré de felicitat.
Però tanmateix, sisplau, benvolgut senyor meu, veig que m'ha pres per una... S'equivoca, benvolgut senyor meu. Estic casada. El meu marit ocupa una posició social.
Ja ho sé. Però en tinc la culpa jo, que vostè sigui tan bonica.
I jo, benvolgut senyor meu, no li permetré... Faci el favor de deixar-me, si no hauré de prendre mesures, benvolgut senyor meu. Jo estimo i respecto massa el meu marit per consentir que un poca vergonya de pas em digui tota mena de vulgaritats. Vostè s'equivoca molt si pensa que jo...
Ginotchka s'atura en sec, sent soroll al passadís, fora de l'habitació.
Em sembla que ja ve el meu marit. Sí, ja ve. Com és que calla? Què espera? Doncs faci'm el petó d'una vegada.
Alexei, molt parat, li fa un petó.
Bonica, cuca meva, Carmelet.
Alexei li fa un altre petó.
Però...
Gateta meva.
Alexei va per fer-li un altre petó, però sent com Gusiev obre la porta. Alexei, dissimulant.
D'això, una altra pregunta. Quin dia té més tos, els dimarts o els dijous?
Els dissabtes.
Em permet el pols?
Gusiev entra a l'habitació d'Alexei.
Sonava com si algú es petonegés. Exactament com a casa del doctor Sherbietsov. Jo no hi entenc res en aquesta medicina.
Gusiev diu a la seva dona.
Ginotchka, sigues més seriosa. Això no pot ser. No s'hi pot pas jugar amb la salut. Has d'escoltar amb molta atenció el que t'està dient el metge. La medicina avui dia fa passes de gegant cap al progrés. Passes de gegant.
Ah, sí. Doncs miri què li havia de dir. En la salut de la seva dona, de moment no hi ha res de perillós. Però si no es posa un tractament decidit, el seu mal pot acabar malament, amb un atac de cor i una inflamació del cervell.
Ja ho sents, Ginotchka, ja ho sents. T'he de cuidar tant, que no sé pas per què m'hi he embolicat.
Ara li receptaré.
Alexei arrenca un tros de paper del llibre de l'estació, seu a l'escriptori i escriu.
Sic trànsit. 2 dracmes. Glòria Mundi, 1 onça. Aqua destilate, 2 grams. Bé, aquestes pòlvores se les prendrà 3 vegades al dia.
Amb aigua o amb vi?
Amb aigua.
Bullida?
Sí, bullida.
Li dono les gràcies més expressives, doctor.
Gusiev i Ginotchka surten de l'habitació d'Alexei convençuts de l'eficàcia del doctor Alexei. Demà al matí, l'Alexei ja estava preparat per marxar amb la maleta a la mà. Es disposava a acomiadar-se fins a l'eternitat dels recents nous coneixements. Se li acosta Fèdia i, subjectant-lo per un botó de la levita, li ofereix un bitllet de 10 rubles. Intenta convèncer-lo que els havia d'acceptar.
Faci'm el favor, accepti'ls. Tinc per costum pagar sempre el treball honrat. A vostè li ha costat estudiar, treballar... Ha adquirit vostè els seus coneixements a costa de la seva suor i de la seva sang. Comprenc això perfectament.
L'Alexei, atònit, no sabia què dir, però no va tenir més remei que acceptar els 10 rubles.
I així va ser, en línies generals, com vaig passar la nit anterior al meu judici.
L'Alexei ja tenia la troica a punt. Va pujar-hi i va marxar. L'Alexei arriba al jutjat del Tribunal Comarcal.
No descriuré els sentiments que vaig experimentar en obrir-se davant meu les portes de la sala del jutjat i l'uixer m'assenyala el banc dels acusats.
L'Alexei es va atordir quan, mirant cap enrere, va descobrir milers d'ulls que l'observaven. Després, en veure els seriosos, solemnes i importants rostres dels jutges, va perdre tota esperança.
Quin va ser el meu espant? Quan, en alçar els ulls cap a la taula coberta amb un drap vermell, vaig veure, en el lloc ocupat pel procurador, a qui es figura amb vostès? A Fèdia. Estava assegut i escrivia alguna cosa.
Alexei, mirant-lo, va recordar tota la nit anterior. Les xinxes, Ginochka, el seu diagnòstic, i no va tenir només un calfred, sinó tot l'oceà glacial que va córrer per tota la seva esquena.
Quan va acabar d'escriure, Fèdia va fixar els ulls en mi. Al principi no va semblar reconèixer-me, però després les seves pupil·les es van dilatar. La seva mandíbula inferior es va despenjar lleugerament. La seva mà va tremolar.
Fèdia es va anar aixecant lentament i va clavar a Alexei una mirada de plom. Alexei també es va aixecar sense saber el que es feia i el va mirar. El president es va dirigir a Alexei i li va dir:
Acusat. Digui al tribunal el seu nom.
Fèdia es va seure i es va beure un got d'aigua. Una suor freda li brollava del front. L'Alexei va pensar:
hi haurà escàndol.
I jutjant per tots els símptomes, Fèdia havia resolt perdre'l. La seva actitud era de constant irritació. Furgava en les declaracions dels testimonis, procedia capritxosament i rondinava.
Ja és hora, malgrat tot, d'acabar aquesta història. Escric això en el mateix edifici del jutjat durant el descans del migdia. Ara, després del dinar, ve el discurs del procurador.
Què passarà?
Nous capítols els últims dilluns de mes a Ràdio Sant Cugat 91.5 FM. També els pots aconseguir i escoltar quan vulguis a www.cugat.cat/especials/radioteatre.